Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 2 minuts, avui comencem a l'hora, no, ningú ho hagués dit. I comencem, doncs què comencem? El Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Aquesta setmana us parlarem una mica de tot i una mica del que ens agrada, ens rota i ens sembla que pot ser del vostre interès. Avui intentarem tenir amb nosaltres a l'Escola de Música la coordinadora de Cultura Popular i Tradicional de Sant Cugat, d'entremesos, és una paraula que no sabré dir mai correctament. I bé, també parlarem de protocols de seguici festiu que ompliran les nostres zones en aquest magnífic vespre post-processista.
Abans, però, farem un cop d'ull de l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
Doncs ja està aquí, s'inicien els assajos del Pessebre Vivent.
Ja fa dues setmanes que la comissió del Pessebre Vivent de Sant Cugat fa la seva particular preparació del Nadal a la nostra ciutat, amb els assajos previs a la representació d'aquesta figura tan icònica. La comissió ens ha informat que enguany no han aconseguit trobar tots els nens necessaris per dur a terme la representació encara, amb tots els papers repartits. Pel que fan una crida a tota la mainada de Sant Cugat perquè s'animi a participar-hi.
Doncs sí, senyor.
Adreceu-vos-hi.
Que és molt divertit.
Adreceu-vos-hi, no sé què és aquesta paraula. Adreceu-vos-hi, ara sí.
Adreceu-vos-hi, però ho has de dir amb...
Amb èmfasi. Èmfasi, no sé què és èmfasi tampoc.
I bé, l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat organitza el primer punt de trobada.
L'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat ha organitzat el seu primer punt de trobada de música i instruments tradicionals amb destacable èxit al Casal de Torreblanca. Per parlar-ne tenim a Marçal Ramon, professor de l'Escola de Música. Bona nit, Marçal.
Hola.
Hola, bona nit, Marçal. Ens escoltes?
Sí, ara, una mica malament, però bé.
Una mica, va, ja intentarem que ens escoltis millor. Escolta'm, què és això del punt de trobada de música?
El punt de trobada és un... seria l'equivalent, potser, al que podríem entendre una jam session de jazz, però a la catalana.
A la catalana.
Un fenomen que va inventar, va crear l'ideòleg, podríem dir, que és el Marcel Casellas, un gran músic reconegut de música tradicional catalana, que va decidir fer jam sessions de música tradicional catalana, improvisar a partir de la música tradicional catalana.
Molt bé, i com va anar la d'aquest dissabte a Torreblanca?
Un èxit, nosaltres el considerem un èxit rotund, va venir bastanta gent, ens ho vam passar molt bé, el convidat era justament el Marcel Casellas, ell va quedar molt content, per tant, si ell està content, vol dir que va anar bé, i ara esperem que els propers ja corri més la veu i encara vingui més gent.
Doncs per aquesta gent que vulgui venir, que vulgui acostar-s'hi o no té molt clar encara de què va el tema, quina música, quin tipus de música, què és el que s'hi va tocar en aquest punt de trobada?
En principi, el que hi fem allà és música tradicional, però el que es fa és agafar qualsevol peça abans proposada de música tradicional i es presenta el tema, o sigui, es toca un parell de vegades el tema i després el que fem és anar fent solos, com serien unes sessions de jazz, que els músics que vulguin poden posar a tocar el tema, poden portar l'instrument i posar a tocar el tema, i també els que estiguin tocant, si volen, també poden fer un solo, improvisar sobre aquell tema una mica, cadascú té un espai per improvisar. Però a part també busquem altres ambients, així, recrear una mica d'ambients tavernaris, no?, d'abans, de les tavernes d'abans, per cantar, ensenyem, cada punt de trobada ensenyarem a cantar una cançó tradicional catalana, així, més de taverna, o, per exemple, ensenyem, fem una mica de glosa, no només improvisem amb música instrumental, sinó també cantant o fins i tot ballant, qui vulgui també pot ballar, qui vulgui pot escriure un poema i sortir-lo a llegir. L'altre dia una amiga també ens va dibuixar mentre tocàvem. És un lloc on s'acumulen totes les arts i tothom pot improvisar amb el que sap fer, dibuixant, ballant, cantant, el que sigui.
No, entesos, massa al pensar que no era una pregunta més. Escolta, dius que en fareu de propers, quan seran aquests punts de trobada?
El proper serà el dia 12 de desembre, de 10 a 12, al mateix lloc, al Casal Torreblanca, i el gener farem l'últim, que és serà el dia 16 de gener.
O sigui, 12 de desembre dissabte, a les 10 del vespre al Casal de Torreblanca, i el proper 16 de gener, has dit?
Sí, a la mateixa hora i al mateix lloc.
Molt bé. Doncs, Marçal, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Sabem que estàs a punt de començar classes a l'Escola de Música, així que et deixem treballar. I res, ens veiem als punts de trobada.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, Marçal, bona nit.
Una abraçada, adéu, bona nit.
Doncs bé, coneguda l'actualitat de la setmana, que per cert, si no heu anat mai a un punt de trobada d'aquests, us recomano fora d'anar-hi. És bastant espectacular veure el que es pot arribar a fer amb música tradicional catalana. Així que passem ja a la botifarra.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Avui us volem parlar de dos temes prou interessants que creiem que són d'actualitat, o si més no cal pensar-hi durant prou temps, i és que tots dos tenen a veure amb la Festa Major, que cal pensar-hi sempre. Aquesta setmana la coordinadora d'entremesos munta la seva pròpia trobada per avaluar l'actual espai d'arrel i trobar noves idees pel seu espai de la Festa Major. Per parlar-ne tenim a Francesc Picornell amb nosaltres al telèfon. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
Ens escoltes bé, que abans teníem problemes... Per
sí, perfecte.
Sí, perfecte. Moltes gràcies, Francesc. Escolta'm, aquesta trobada és aquest dimecres a les 8 del vespre, si no tinc mal entès, a la Casa de Cultura. Com plantegeu aquesta trobada? Com planteja la coordinadora aquesta trobada?
Doncs miri que la coordinadora planteja aquesta trobada per trobar-nos molt abans de començar a treballar realment amb el que és estrictament logístic de més de Festa Major i per valorar una mica tot com s'està fent, no? Si realment la manera que s'està fent és la manera com a la gent li agradaria i si realment es volen fer alguns canvis que es puguin fer a espai arrel com a les diferents comissions com són comunicació, decoració, etc. Doncs que realment sigui un punt per proposar canvis i poder-los fer en temps, no?
Tenint en compte que valorarem aquest espai d'arrel o que partim de la base d'espai d'arrel que ja han realitzat, com valoreu l'estat actual de l'espai d'arrel de la Festa Major de Sant Cugat?
Bueno, nosaltres amb aquests últims anys que portem fent espai d'arrel la valoració és molt bona i realment any rere any anem solucionant errors que cada any procedent potser hem comès amb algunes petites coses, no? Però bueno, realment sempre ens agrada anar un punt més enllà i, bueno, ha fet aquesta idea de convocar una reunió mig any abans de Festa Major va sorgir precisament per això, perquè l'any passat ens trobàvem que hi havia gent amb idees per canvis, o sigui, per fer canvis de les diferents comissions, etc. Però ens trobàvem que estàvem a més d'abril, maig, i ja no teníem temps per pensar aquests canvis, com podíem fer-los, etc. Llavors, de fet, d'aquí va sortir la idea, no? Igualment, fins ara la valoració és molt bona, d'espai arrel. No està funcionant superbé, però bueno, ja et dic, és per anar un punt més enllà, no?
Tu mateix deies ara que volíeu plantejar-ho per de cara per tenir més temps, és a dir, quin pla teniu vosaltres com a coordinadora per posar en marxa aquest nou espai d'arrel i encarar la Festa Major del 2016?
Bueno, una mica, nosaltres som els que anem a treballar cap a les diferents comissions que conformen l'espai d'arrel, que van treballar al mes d'abril-maig, però ja és treballar per totes les logístiques, no? Plantejar una decoració concreta per l'espai d'arrel d'enguany, plantejar un pla de comunicació també concret, els temes, diferents temes de barra, i tots són temes que això, ens van treballar més d'abril-maig, però, clar, és molt ja més abans de la Festa Major i ja és una mica gran, no? Llavors, una mica, en funció de com vagi la reunió d'aquest dimecres, de les coses que es plantegin, els canvis que es puguin fer, doncs a partir d'aquí farem una mica un full de ruta al llarg d'aquest 2016 abans de la Festa Major.
Molt bé, Francesc, ja per anar acabant i per no treure't més temps, escolta'm, sabem que la coordinadora va presentar fa dos mesos un protocol de seguici festiu a l'Ajuntament. I res, des del Nitrat volíem saber quina és la intenció de la coordinadora amb aquest document i quin és l'estat actual que té aquest document a l'Ajuntament.
Bueno, una mica nosaltres vam enviar aquest protocol, el qual havíem estat treballant durant molts mesos i molt de temps a amb molta gent diversa de les entitats i de la coordinadora d'ANSI. Aleshores, senyora, aquest protocol el va enviar tant a la Carmela, la regidora de Cultura, com els diferents tècnics de l'Ajuntament, amb el seu tècnic encara, el Jordi González. A dia d'avui, nosaltres encara no hem rebut ninguna resposta per part ni del consistori ni dels tècnics, ens van dir que s'obririen, però bueno, en principi ens havíem d'informar perquè anéssim a la sessió informativa d'aquest mes de desembre, i de moment encara no estem a l'espera que ens diguin una cosa. Per tant, nosaltres des de coordinadora apretarem perquè això vagi a la sessió informativa i al ple, en conseqüència, i el 3 de desembre, a més de gener o febrer com a molt tard, però vaja, creiem que és una cosa que tampoc pot esperar massa.
Molt bé, doncs Francesc, moltíssimes gràcies. Gràcies per atendre'ns i ens veurem segurament aquesta trobada, que com recordem és aquest dimecres a les 8 del vespre a la Casa de Cultura, on hi està convocat tothom. Pot anar-hi, és només per membres de la coordinadora o pot anar-hi qualsevol interessat?
Bueno, principalment havíem pensat aquesta trobada per membres de les entitats que al cap i a la fi són els que tenen més part quan està a l'Espai Arrel, no? Llavors una mica potser són els que com que estan a dins també poden proposar més canvis i valorar millor la manera com està feta. Per tant, aquesta trobada està més destinada als diferents membres de totes les entitats de cultura popular i tradicional de Sant Cugat.
Molt bé, doncs Francesc, moltes gràcies i ens veiem, com dèiem, aquest dimecres, i gràcies per atendre'ns en aquest vespre.
Perfecte, vosaltres.
Que vagi bé, adéu-siau.
Molt bé, gràcies. Adéu.
Llàstima que quan tenim trucades bones a vegades ens falla l'àudio.
Bueno, però... Passa. És el que hi ha.
Coses que passen. Escolta, ara que estem parlant d'això i ara que us tenim, que avui crec que podem dir que tenim un bon equip al programa, o sigui, avui tenim un ple.
Com avui?
Avui sempre, però avui a més. Avui a més. Avui tenim en Jordi Mateu altra vegada als nostres micròfons. Com estem, Jordi Mateu?
Molt bé, estem molt bé.
Molt bé, i avui també...
No, estem molt bé, estem molt bé. Ja ho veurem.
Això, exacte.
Oh, perquè ell es ve queixar de coses.
Ah, és veritat, no, bueno, però això és el problema és seu a partir que surt de l'estudi, és a dir, que passa al carrer no és cosa nostra.
Vale.
I també tenim a Elisabet Porgueres, que ens la van definir l'altre dia, coneguts seus com friquitrària mèrita, és a dir que...
Ostres, qui farem... és que us... Ah, no, es diu el pecat però no el pecador, no?
No, exacte, es diu el pecat i no es dirà que el pecador és el Carles Mayol, així que...
Ah, molt bé, d'acord.
A més, té mèrit perquè va vindre l'altre dia al programa i ha volgut tornar.
Què vols dir? Que la gent que ve per primera vegada ja no torna?
No, no, ens sorprèn.
Té mèrit.
No ens deixa sorprendre.
La ràdio és quelcom que m'enganxa. He treballat durant 9 anys i el fet de poder estar davant d'un micro i tenir...
Vinga, va, ja que comencem això, Elisabet, perquè l'has presentat un moment.
Ostres, a veure, Sant Cugatenca.
Tens 30 segons.
Tinc 30 segons. Sant Cugatenca, des de que vaig néixer fins als 35 anys, en aquest moment vaig agafar tots els meus bàrtols i me'n vaig anar a viure a Catalunya Nord.
20 segons.
I allà doncs, vaig tenir la sort de poder treballar en un mitjà de comunicació únic en català a la zona, que és l'únic que hi ha, no hi ha res més, ni premsa escrita, no hi ha res, és l'únic que hi havia a la ràdio. Doncs era allò, treballar pel país.
Ràdio Arrels.
Ràdio Arrels, a Perpinyà, que s'escolta tot Catalunya Nord. I també un trosset, a la Jonquera encara la pots sentir una mica. Doncs, Déu-n'hi-do, abarca força tros. I, bueno, és allò que m'he apassionat amb la ràdio i ara és quelcom que, quan jo tinc un micro, m'ho passo bé.
Estupendo. I, a més, també apassionada de les tradicions catalanes, tot això.
Sí.
Ja que hem parlat d'això, del tema de l'Espai d'Arrel, en Jordi va tastar-lo aquest any i també altres edicions ja has passat per costat perquè tampoc participaves de la Festa Major com a entitari.
Exacte.
Directament. Tu com veus aquest espai que tenim a la plaça d'Octavià?
Home, jo crec que és molt positiu, no?, que tenim un lloc on totes les entitats, no?, puguin treballar juntes per tirar endavant una festa major que estimem tant els de Sant Cugat. I res, jo crec que funciona, i funciona molt bé. I...
Tu què vas fer-hi aquest any?
Jo vaig estar a la comissió dels entremesos. Vaig portar el tema de la barra, el tema del gel, que és molt apassionant.
És segurament un dels temes més importants d'una festa major, que no falti mai el gel a la barra.
I vaig ser el flamant speaker del Seguici Nocturn. Que...
Flamant speaker del Seguici Nocturn.
Home, amb l'Aiva Tataret. Des d'aquí una salutació.
Un dia la veuràs per aquí a l'estudi, segur.
I tant.
I bé, Elisabet, tu que has estat altres... Segur que en aquest temps que no has estat al Sant Cugat has pogut tastar moltes festes majors diverses.
No et pensis, no? N'he tastat diverses, però no com les d'aquí. Són molt diferents. A la zona on jo estava, a Catalunya Nord, tot això no existeix. I et trobaràs colles de castells, et trobaràs diables, trobaràs que molts pobles d'allà tenen els seus gegants, però quan surten, surten tots allà, vinga. I no, coordinació entre ells no hi ha. Per tant, allà encara hi ha molta feina a fer en aquest sentit de lo que són les tradicions pròpiament catalanes d'aquí. Perquè hi ha una altra cultura que és molt forta i que impregna molt, no? I que, mica en mica, van sortint cosetes, cada vegada possiblement hi ha coses que s'enllacen, associacions que tenen, no sé, gegants amb grallers o el que sigui, però que és complicat, és complicat.
En aquests 9 anys que has estat fora, has pogut tornar alguna vegada?
He pogut tornar... El que passa és que coincideix que Sant Pere també és la festa major de Prada, al Conflent, i per tant m'ha sigut una mica complicat poder tornar. Sí que vaig tornar aquest, no sé, potser deu fer un parell o tres d'anys que vaig tornar.
I respecte a aquella festa major que tu havies vist altrament i has vist ara? Perquè clar, fa 2 o 3 anys era molt semblant al que tenim ara.
Sí, la veritat és que havia canviat molt. Havia canviat molt i havia canviat per bé. Si més no, pel que fa per la feina, pel que fa a la feina de les entitats, no? que s'impliquen en tot el tema de la festa major, que això ho trobo que és molt important. I realment jo hi havia coses que no havia vist, com ell deia que tu vas fer de speaker al
Seguici Nocturn.
No l'havia vist mai al Seguici Nocturn i ho vaig trobar genial, ho vaig trobar brutal. Veure que totes les totes, no? Tothom participa en aquest Seguici Nocturn, que és, bueno, una bogeria.
El Seguici Nocturn està inspirat en principi pel Seguici de Festa Major, però bueno, pels dos que tenim, el de
Sant Pere i
el de Sant Pere i l'altre.
Bueno, i
el d'inici de la festa,
no?
Sí.
És que potser no té un nom, mireu,
no,
ja
no, que és no, inici de la Festa Major, sí.
Jo és que tampoc no en tinc ni idea, així que ja sabeu que jo sóc el personatge ignorant del programa.
Sant Pere sí que és com el dia, però el... No?
I el Seguici del primer dia, no?, que comença la Festa Major, que em sembla que és el...
Clar, però que canvia cada any, doncs exacte. Depèn de quan comença la festa, doncs és un dia o un altre.
Un Seguici tot guapo. Però, clar, és un Seguici més de lluïment, més de passar carrers, que no hi ha cap activitat més enllà de que els propis balls efectuen els balls, els entremesos fan la seva actuació... Uh-huh. Simbòlica durant el passar carrers, perquè després que si en el Seguici Nocturn té un caire totalment diferent, és totalment festiu.
Exacte.
No compleix tampoc les mesures tradicionals de ser un ball propi, perquè no a vegades no es fa tot ni Cercolets fa tota la passada de Cercolets, ni Castells, bueno, sí, Castells fan coses que sí que fan altres moments, però una mica més extremades. És intentar fer un pilar a la una de la matinada amb tothom de festes de fa 6 hores i després Diables sí que fan el seu espectacle habitual, però Vall de Cintes, per exemple, surten tots sense uniforme, la gent surt més com si fossin part del poble, i això és el que no havies vist mai i et va agradar.
No, clar, això, clar, quan arribes aquí et trobes amb aquest Seguici i dius, i és això, no? A la una de la matinada i els castellers estan fent un pilar i penses... I s'aguanta el pilar,
Sí, però això és una cosa que passa sovint als concerts, eh? També s'ha de dir que és una cosa a la qual jo hi estic molt en contra. Un dia en parlem àmpliament de fer coses que no són... coses que són actuacions de cultura popular i tradicional catalana en concerts que no són de cultura popular i tradicional catalana. És a dir, que formen part del públic i fan aquestes coses. És una cosa que a mi em posa una mica nerviós en alguns moments. Però jo entenc que hi hagi moments de joia extrema, però que hagis de fer el que més t'agrada.
És que jo crec que és espontani i és el que tens ganes de fer en aquell moment, no?
Sí, sí.
I per això
ja
té...
Un dia discutirem
home,
àmpliament.
Home, i a més no acostumen a ser grans pilars, no? No. Acostuma a ser la noia que es puja i ja està.
Per sort, a vegades només és això.
Per això que...
Perquè a vegades, jo recordo un 11 de setembre a la nit, a concert d'Obrim Pas, jo vaig veure intentar aquella nit 3 pilars de 5. Pels que no, pels nostres oients que no són experts en cultura castellera, normalment un pilar és pilar quan comença a ser de 4. D'aquests no se'n veuen mai a un concert.
No.
O sigui, el més fàcil és un pilar de 4. Un pilar de 5 ja és difícil. fer un Pilar de 4 una nit de concert és molt complicat. Fer-lo de 5...
Encara és més complicat.
És com un 4 de 10 dels minyons descarregats, sabeu? És un gama extra i és bastant complicat. Evidentment, tots els Pilars de 5 van caure i va haver-hi ambulàncies i de tot. Però és igual, la gent
clar,
va seguir de
festa.
Clar, hi ha
coses que potser no cal. No cal que facis un Pilar de 5, fes un Pilar de 3 i ja està. Per exemple, que és més senzill. No, jo vaig trobar que aquesta idea de fer un seguici nocturn estava molt bé. Molt bé i molt original, francament.
Doncs, per parlar de l'última cosa que li hem preguntat a en Francesc, que era la presentació d'un protocol de seguicis festius a l'Ajuntament de Sant Cugat i que aconseguíssim d'aquesta manera tenir una mica endreçat el que fem a Festa Major, perquè és una cosa que no tenim escrit enlloc, és a dir, com a Sant Cugat no tenim protocol, no sabem qui surt, i surt una mica tot perquè ho muntem nosaltres i...
S'ha anat fent, diguéssim, però mai s'havia posat sobre paper.
Exacte, i avui era notícia que notícia a Tarragona, que avui després de 12 anys el seguici festiu de Tarragona torna a tenir un nou protocol, és a dir, després de 15 anys han tornat a tenir un seguici. Avui ha sortit la notícia pel Twitter i de seguida la coordinadora ha dit que ha deixat en un tuit en el qual feia veure que Sant Cugat no té aquest protocol, tot i que sí que s'ha elaborat, és a dir, aquest protocol existeix però no està aprovat per l'Ajuntament, és a dir, és una cosa que és una idea ara mateix, perquè veieu quina és la diferència entre el que tenim nosaltres i el que tenim a Tarragona. Avui he fet treball d'investigació.
Molt bé.
Vinga.
Sí, sí. Va. Només, bàsicament ha consistit en imprimir-me dos PDFs gegants.
Molt bé.
I ara procedeixo
a... La investigació ha sigut llarga, eh?
Sí, sí. Bueno, clar, si fos periodista segurament hagués intentat investigar-ho més. Si fos... Com que no soc periodista, mirat que sigui veritat primer.
Sí, llavors... cal verificar les fonts.
Això està bé, sí. És un bon començament.
He mirat que interessi. Llavors... A Tarragona tenen un protocol de seguici des de l'any, més o menys, unes propostes que han sortit de l'any 89 i de l'any 91. L'any 91 es va aprovar sobretot el primer protocol, que establia, doncs, des de què era el seguici popular, quines dates s'havien de fer aquests seguicis, quina estructura tenien tots els actes, els itineraris, els ordres d'actuació, la distribució dels elements, el pla de la seu, que és com... La gran parada, com el gran escenari de la Festa Major de Tarragona, de Santa Tecla, els senyals de sortida, la crida de les festes, la Santa Tecla petita, el retaule de Santa Tecla, tot. Podíem parar, bueno, hi ha 1.000 punts. 15, però són com 1.000, saps? Són com molts. I això han tingut uns grans debats, i l'últim pla que s'ha aprovat de protocol és una cosa que es va començar a redactar al maig del 2014, és a dir, si a mi comptant dies, hores dedicades en ordinador i tal que em poden sortir com a mínim, em surt que deu tenir un mínim 1.000 pàgines. Immens. I avui ho han aprovat una altra vegada.
Normal que triguin 15 anys en fer...
Clar, per això ho dic, és que costa.
És per això que...
Això ho ha llegit tothom, imagina't. Sí.
Per això, i suposo que també és per això que el de Sant Cugat ha arribat ara, perquè clar
hem hagut de llegir i copiar-lo dues vegades.
També calia temps per poder-lo redactar hores, doncs calia un temps.
Doncs bé, sembla
que... Finalment... I un agent, no?
I un agent, evident, clar.
Perquè clar, tinc entès que això ho ha fet doncs una comissió que s'ha creat també expressament...
Sí, sí, comissió assessora sobre el seguici popular, que va néixer l'any, doncs com diem, 89. Tela. Llavors, quina és la història del seguici festiu a Sant Cugat ara mateix? És una cosa que ens ha dit el Francesc abans, és una cosa que està ara mateix en mans de l'Ajuntament, però que per part de la coordinadora fa temps que s'intenta fer, ha passat per totes les entitats, no a nivell d'assemblea, però sí que les juntes de les diferents entitats han dit el seu ok. I bé, des de la idea és que des dels últims anys de Festa Major, que s'havia arribat a un gran nombre de participants, doncs necessitava que es fessin que es marquessin quatre coses i té com a coses importants definir quins són els seguicis de Sant Cugat, que hi ha el seguici inici de Festa Major i el seguici de Sant Pere, definir per què fem Festa Major. Algú sap per què fem Festa Major?
Perquè Sant Pere, o sigui, perquè se celebra
el sant, no? el patró de Sant Cugat, de Sant Cugat.
Vale, segons el protocol diu que Sant Pere és patró de Sant Cugat justament amb Sant Medir. Tenia entès que Sant Cugat també, però bé.
No,
és Sant Pere i Sant Medí. Sant Cugat no.
No.
Curiós.
Sí, sí, no, sí. No, curiós.
Podria potser fer Sant Cugat, afegir molt... Sant Cugat aquí
sí.
També.
Sí, sí, no, i a més les relíquies que tenim aquí no són les de Sant Pere, són
no,
les de Sant Cugat.
Sant Cugat.
Però la parròquia és la parròquia de Sant Pere d'Octavià.
Exacte.
Sí, sí, no, no, ja...
des d'anys inmemoriables, també.
Idò. Doncs diu això, que la festa major per, la festa ha passat per moments difícils i que no ha tingut la, la, els anys que no hi havia protagonisme, aquest protagonisme havia assumit les festes de les fires de maig i, la, i les fires de setembre, coses que haurem d'investigar. Un dia,
No, jo t'ho puc dir.
Sí, sí, tu m'ho pots dir, ja ho sé. Doncs digue-m'ho.
La fira de maig i la fira de setembre eren les dues fires que, grans que hi havia al, al poble, que va començar pues, sobre el, sobre el segle XVI-XVII, i es feien precisament per la de maig era per la, pel tema del blat, perquè era quan es, es segava el blat, llavors era com l'excusa per anar a comprar o a vendre doncs, aquells, aquelles eines del camp que necessitaven els pagesos per sembrar-lo, llavors s'aprofitava doncs, per fer festa, i era com una festa major, o sigui, hi havia les paradetes, hi havia l'embalat, hi havia, doncs, bueno, hi havia festa. I per les portadores, el mateix, però relacionat amb la barema. La barema del setembre, llavors les portadores es deia així perquè la majoria de fires tenien, venien portadores, que són aquells com uns cabassos per posar-hi el raïm. I també era el mateix, pues moltes paradetes, un embalat, la gent es vestia així de gala, sortia i...
Aneu alerta que el que no aprengueu avui no aprendreu mai. Perquè, a més, també el protocol aquest especifica que la, just després de l'any 1969, el mossèn del moment, van decidir celebrar la festa major el dia de Sant Cugat i el dia de Sant Jaume, que són els dies 25 i 27 de juliol. Això suposem que va ser durant tot el franquisme.
Segurament.
Sí. Sí. Perquè sí, després sí, diu sí. Que les... més endavant, un cop d'entrats en democràcia, amb el primer govern municipal socialista, la festa de majors va passar a celebrar el, els vols del dia 29 de juny, que és la festa de Sant Pere i el patró de la parròquia. Ja tenim per què fem festa major, perquè és Sant Pere.
Bueno,
aquí
això,
podríem tenir un debat sobre si fem festes laiques, festes catòliques o què,
però la,
clar,
la
ja
majoria,
és...
Bueno, jo crec que totes les festes actuals del, de pobles, ciutats i de més són...
Sí, no, no,
són
totes,
de
sants. Totes.
És que la majoria, totes. A més barregen una cosa amb l'altra, perquè totes tens una part...
Sí, no,
religiosa estem, clar, i després parlant... tens la part festiva, no? Totes
de fet,
tenen.
Però és clar, que això tot, ve...
Tots parlem de l'origen d'aquesta... Per què fem festa major? Hi ha gent que reclama, els que diuen, però per què fem festa major? Per què toca aquests dies? I per què toca aquests dies? No, hi ha gent que et diu, no, és que perquè la festa major es fa en honor d'una divinitat. Nosaltres aquí tenim Sant Pere.
Clar, però pensa sí. Que també el... sempre totes les festes, siguis fossin majors o fossin menors o fossin les que siguin, anaven acompanyades d'una missa major. O sigui, era missa i després ja el que vulguis, però...
La missa hi era.
La missa hi era. I aquí Sant Cugat encara
també
més.
També hi és.
Encara més.
I aquí també hi és.
Que, per
I
cert, jo segueix... em considero exacte. Bastant...
Llavors, clar, aquí entraríem en temes ja de debat religiós.
Sí, això
aquí
ja és
ja...
una mica més.
Sí.
Sí, no, no, un dia si voleu portem navalles i ho decidim. Però, en principi, la... clar, aviam, jo no tinc cap problema, i tothom sap de quin pou calço, per alguna cosa em diu en Carlí, però la història és que... aquesta missa, realment, sí, té molta afluència perquè hi va molta gent, però quin interès cultural té? Pregunto, directament.
No és tant interès cultural com interès tradicional.
Això volia preguntar jo, però...
Històric, digue-li com...
Sí, aquest punt, aquest
és més això, que no ho pas...
Aquest punt el tenen moltes misses, però jo tinc la desgràcia, l'error que he anat a moltes misses de molts pobles, de moltes festes majors, però encara no he anat a cap de Sant Cugat, perquè justament el moment que hi ha missa major a Sant Cugat he d'estar muntant una barra, he d'estar vestint el Pagalí Joan, he d'estar fent mil altres coses que m'impedeixen entrar a l'església en aquell moment. Com és aquesta missa?
Doncs la veritat és que has topat amb una persona que també està o muntant una barra o estant amb els nens o vestint-se pel Pagalí Joan. O sigui
a mi no em miris perquè tampoc no... Crec que no hi has anat mai, almenys que tingui consciència.
O sigui...
Jo diria que tingui consciència sí que hi he anat, perquè recordo haver-hi anat, però no em facis dir com és. Perquè no sé què té d'especial, no sé si té quelcom d'especial o no.
Bueno, jo l'únic que sé que és d'especial és que entra cada any una entitat.
Ui, però això es fa, però això no fa, vull dir que això es fa... Des de que es va començar a fer tot el tema de seguici, tot això. És aquí on, aquí va entrar per primera vegada una entitat dins de la, dins del, ja, del monestir. Abans, el que es feia era, tothom entrava i no hi havia, ja, massa cosa més.
A veure, jo crec que, una, que deu ser
una
missa...
És el mateix dia 29, pues... A més, bueno... Bé, té una particularitat. Hi ha els rams del Pagal i Joan que entren a dins de l'església i que els beneeixen.
És veritat.
Jo crec que és l'única particularitat que pot tenir aquesta... És l'únic que... És el que recordo, eh? Mm. Ara fa anys que no hi he entrat i no sé si fan el mateix o no. No crec que hagi canviat gaire.
No, jo crec que... Equivoco, això del ram, però... sí que és veritat que els entren.
És
sí
el moment que entren, que... s'entren els rams del Pagal i Joan i el capellà els beneeix a la missa.
Jo recordo la vegada que vam entrar en Castellers de Sant Cugat fa poc a la missa de Sant Pere, que vam fer-hi un pilar 5 a dins, que és bastant espectacular perquè estàs fent un pilar en silenci absolut.
Sí.
És a dir, sents les gralles però no se sent cap aplaudiment ni cap altra història. És molt, molt xocant. I a més, quan acabes, quan baixes, te'n vas com si no hagués passat absolutament res. Ja està, entres, passes. Jo trobo que això és com molt sobri, és molt solemne, però alhora és com...
Estrany.
Sí, a part d'estrany, com si no fos viu, com si fos una peça morta, com si fossin un quadro, com si fossin un vídeo de YouTube sense sonido.
Un afegitó allà al mig que surt allò, com projectat en 3D i torna a marxar.
Com
no?
Si, la, com si els assistents...
És que clar, no, no podem dir el públic, no, perquè no són públic.
No és públic, bueno, pràcticament, és que potser hauria de ser públic.
Clar, però en aquest cas potser
si
no...
Com que són feligresos, perquè estem parlant que és una missa, sí, i ara mateix el que hi ha són feligresos.
Sí.
Però clar, vas a altres llocs, per exemple, la missa major de Sant Fèlix,
sí,
i el que trobes és públic. No hi ha, no hi treu els feligresos, sí que hi ha gent que hi va.
Però és diferent, perquè...
Però és una altra missa, és un altre tipus d'història.
No, és un altre tipus d'història, no és el mateix que aquí. Per tant, no és igual. Potser aquesta és la diferència amb aquesta de Sant Cugat, eh? No sé.
Una de les meves idees boges és intentar canviar la missa d'aquí a Sant Cugat, però clar, com que no la conec, no em veig amb el dret de fer-ho.
Jo crec que hauries de passar per un seminari abans.
Sí.
I a partir d'aquí doncs m'ha fent camí
és tot el tema aquell del celibato a l'abstenció i aquestes coses, no?
Sí, ja, més o menys.
Veure el Nacho en un seminari seria molt divertit, eh?
Seria divertit.
Vols venir a mi al seminari, guapo?
No.
Però crec que ho veuríem durant poc temps.
Jo crec, no, és que potser jo crec que ho provaria, què? Una setmana i mitja?
Una setmana i encara estàs
encara,
dient
i
molt.
I encara, eh? I encara.
Ja, el Jordi no aguantaria gens, ja ho sé.
Obriria la porta pecat. I diria... Ai.
Avui, veus, hem començat un debat com d'humana.
Un debat que no hem acabat, que haurem d'acabar.
No, un dia l'acabarem.
Sí,
en aquest programa són famosos per haver organitzat un dels millors debats sobre la Festa Major, de fet, si no els únics que s'han radiofonitzat per aquí, amb que hem tingut des de partidaris molt radicals de la Festa Major, simples degustadors d'aquesta Festa Major, i autèntics...
Detractors
de recalcitrants d'aquesta Festa Major, en els quals, debats en els quals se'ns arriba a acusar els membres de les entitats de sonats. Cosa que jo em prenc com un elogi.
Bueno, anava a dir, que et diguin sonat, però depèn de què, no està gens malament.
No. Molt a favor, ja us ho dic. Bé, parlàvem fa cosa d'una hora, i ja suposo que anirem tancant el tema, de com era aquest protocol de Festa Major que s'ha entrat a l'Ajuntament, i bé, en aquest, doncs, es posa per escrit l'ordre i la composició d'aquest seguici, que actualment doncs, consta doncs, que primer van els trabucaires, després van els diables, després els gegants, després els caparrots, després el ball de cintes, després el ball de panderos, el ball de cercolets, el ball de bastons, els castellers, la corporació municipal tancant el seguici i la policia local. També hi ha pel mig els ministres de Sant Cugat, que no veig que estiguin posats aquí, però bueno.
I el gall?
És el que clar. Jo ara estava... Abans, quan ho mirava...
Quin és el nom del gall?
El gall del monestir.
El gall del monestir.
No el gall del carnaval del monestir. El gall del monestir. El gall del carnaval.
D'acord, doncs el gall no té un paper dins de la Festa Major? Jo trobo que l'hauria de tenir. Bueno, en el meu parell jo trobo que l'hauria de tenir. A part de...
Avui aquí estem creant polèmica. Clar que si canvia la Festa Major, Sant Pere i posar el gall al seguici de Festa
però,
Major.
Però jo crec que la idea era... que el gall surtis també per Festa Major.
Clar, és que si no, que només surti... A veure, que està molt bé que surti per Carnaval, però ja que tenim una nova figura i tenim, no?
Bueno, i és més, jo crec que es va voler, o sigui, es volia fer que el gall tingués una cançó, no, com un to...
Una peça musical pròpia.
Una peça musical pròpia i que pogués sortir al carrer més vegades que no fos...
Només per Carnaval.
Debat ràpid. Call de monestir. Música pròpia. Melòdica o bé amb les carraus? Ja us sembla bé. Ràpid, un, dos, tres, respondre altra vez. Jordi.
Jo crec que el politono aquest que ha sortit a l'iPad ja va bé, tu.
Gràcies per aquesta...
Jo diria que... melòdica.
Jo no, també, melòdica, sí.
És una pregunta que t'acabo de fer sense ni idea que t'acabo de preguntar.
No, sí, sí.
Ah, sí?
Però estava pensant en...
una altra cosa.
En una altra cosa.
Aquest problema és com això, punyal a les traperes.
És el que té.
Jo soc... tinc un dilema greu, eh? O sigui, m'agradaria, i de fet ja hem proposat des d'alguns alumnes de l'Escola de Música de posar la música en aquest gall del monestir, però alhora el tema dels carraus imposa molt. No sé si s'hauria de trobar una combinació o el que sigui.
No ho sé. Això estarà...
Jo també sóc estrany, però bueno, és un altre tema.
Això és problema.
Res, per anar tancant el tema del seguici, doncs també s'estableixen les dates, s'estableixen com és l'estat de festa, que és allò que es fa a la llotgeta o el que es fa davant del pregó. També es diu quan són les albades de Sant Pere, quan els punts del seguici de Sant Pere, com ara doncs, l'ofrena a Calval, que és l'antiga casa de Francesc Vila i Trabal, un dels recuperadors de, i mantenidors més que res del Pagli Joan. Com funciona el tema del ball del Banyo i del Ram, que segons es va dir a unes darreres comissions de Festa Major, que era l'element central de la nostra Festa Major, per tenir un element central, diguéssim, i llavors també es diuen drets, deures i facultats de tots els que participen en el seguici, recomanacions pel públic, es diu de tot. És un plec de 14 pàgines que recomano
14
que...
14 pàgines, tu dius que són moltes pàgines, depèn de quin seguici, en té 30 o 40, eh?
Sí, sí, com el mateix de Tarragona, ja us dic, és...
Sant Fèlix, em sembla broma, que són 40 pàgines.
Sí, no, a més, Sant Fèlix tenen administradors propis, clar, gent que treballa a sou de l'Ajuntament per organitzar la Festa Major.
Sí.
Cosa bàsic... que la gestora de Festa Major actual nostra no passa i ni creiem que hagi de passar en algun moment proper.
Bueno, perquè és una decisió, aquí es funciona diferent, no? Tot arreu s'ha de funcionar igual,
A Vilafranca més tenen pasta per fer-ho i s'ho gasten en això.
I aquest document es pot trobar en algun lloc?
Aquest document crec que no es pot trobar ara mateix en públic. A mi me l'han passat perquè tinc contacte, sóc una persona influent, ja ho sabeu. Però bé, jo crec que en algun moment o altre es podria arribar a fer públic. Ens hem menjat molt de temps. Creiem que podem fer una petita pausa, tornar i fer les dues seccions que ens queden?
Sí.
Pues vinga,
ho creiem.
Doncs, Pablo, amb el teu permís, anem un moment a publicitat i de seguida tornem. Fins ara.
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga a l'Olímpic? El Sanco a la penya? Agafes estic amb la intensitat de la competició de l'hoquei? Remates amb el voli Sant Cugat?
Corres amb el futbol sala Sant Cugat per conquerir la porteria contrària? Bategues amb els atletes al club muntanyenc? Trepitges el tatami amb el club karate Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
T'entenem. Redacció d'esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
Primera plana.
Què tal, bon dia. Els partits polítics locals en presència parlamentària.
Molt bon dia. Avui dimecres la crònica esportiva ve encapçalada per l'atletisme i la secció...
Tota la informació local que necessites saber per sortir de casa. De dilluns a divendres de 6 a 10 del matí a Cugat.cat 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la Festa Major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
Carinyo, marxo.
Ho portes tot?
Crec que sí. Esmorzar, aigua, la bossa, Primera Plana, les claus...
A primera hora, la informació més propera. La que necessites. Primera Plana. De dilluns a diumenge, de 6 a 9 del matí, al 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
El costumari.
Ja tornem a ser aquí amb la millor secció del programa.
Ai, sí, el costumari. Avui... Bueno, Avui us porto cosetes, també. No, avui serà curtet perquè tinc ganes de que ens expliqui el Jordi coses. Però bueno, avui és l'últim dia de novembre. Diem adéu al novembre. Oh, adéu, adéu.
Com si hagués de fer pena o alguna cosa, però vaja.
No sé. Però diem hola al desembre, no? Desembre, sí. Més de regalets, més de fred i més bueno, de festa. I de Nadal i de tot, que també està bé.
Ve de gust el Nadal, eh? A tu,
sí.
Pregunto.
A mi sempre. A mi el Nadal m'agrada molt.
Quina sort que tens.
Ens ha quedat clar que amb ell no.
No,
no, a mi m'encanta.
Ah, doncs.
Ho trobo que és una sort que li agrada
a
ella.
A mi m'agrada molt el Nadal perquè és com que, sí. No sé.
Aquestes afirmacions ambigües les traçen a tothom, m'encanta.
A mi m'agrada molt, encara que sigui consumista i tot el que vulguis, però està molt bé, a mi m'agrada.
Ja m'han agredit, per segon cop en aquest programa.
És que tu mereixes.
Qui?
Jo crec que és
aquí
així.
Aquí assenyalant...
I a més se l'agradeix d'una banda i de l'altra. Sí. Avui és una mica complicat.
Aquí assenyalant em sento un periodista d'investigació a mig d'una plaça de Catalunya plena el dia 12 d'octubre.
Bueno, doncs el costumari. Sí?
Sí.
El costumari... Com no podia ser d'una altra manera...
5 minuts intentant anar amb la secció.
Vols callar d'una vegada? El costumari ens explica coses d'aquest mes que arriba, d'aquest mes de desembre. Per exemple, ens diu que aquest mes és quan es feia la matança del porc. Ens diu que, per exemple, doncs ja a la portalada del monestir de Ripoll, al segle XII, la portalada del monestir de Ripoll, i de fet el monestir de Ripoll és del segle XII, tot sencer, doncs hi ha una representació d'aquesta tradició de la matança del porc, tot i que sembla que ha canviat bastant al llarg del temps. Perquè en aquesta representació es representa una dona amb un ganivet i al seu costat un home amb una destral en actitud de ferir la bèstia. Llavors, clar, que jo sàpiga, en lloc de Catalunya hi ha un home que mata porcs a destralades. Jo no ho he vist mai. Si algú ho ha vist, doncs
escolta. Jo he vist fer servir la destral per després, un cop mort ja, però vaja, avança.
Doncs en el monestir de Ripoll, si algú doncs alguna vegada hi vol anar, doncs es veu que a la portalada està aquesta representació amb l'home, amb la destral.
Ja sabem que Catalunya abans era molt fosca i molt sòrdida, és a dir, que si no tenies ganivet, bones són destrals.
Sí, sí, sí. Jo crec que la dona arriba amb la...
Amb el
ganivet i veu l'home i pensa, va, és igual.
L'home en un atac de testosterona
també
fervent,
pensa,
pues jo més.
I d'estralar.
Més amb el pues jo més.
Pues jo més, amb el pues que és català com de pura
100%.
Cepa. Llavors la...
Com matar porcs a destralades.
Sí. La gent vella de, no de, de, o sigui, no de...
No de bonics,
no de bonics sinó
de vells.
Gran, la gent gran, deia que aquest mes era el més fred i fosc de l'any. No només físicament, diguéssim, sinó moralment i materialment, també. També deia que el desembre sembrava cardans, que ho he hagut de buscar, perquè, veus, aquestes paraules del costumari...
Aquestes són les boniques, aquestes paraules aquestes que no,
sí.
Que no, cardans.
Cardans, doncs cardans... Atenció, perquè la definició també té el seu què. Fluxió o destil·lació que ataca el nas, la boca o el pit.
Vaig a posar-me l'avió del Twitter ara mateix.
Cardans. Torna-hi.
Cardans és una fluxió o destil·lació que ataca el nas, la boca o el pit. Doncs el...
És per això que et diuen que t'has cardat o què? Quan et diuen que
t'has cardat. És per això que el poble es diu
Pomfret que carda o estàs cardat, deu ser per això.
Doncs deu ser per això.
No tingui a veure tampoc amb el fet de cardar la llana. No entrem més en aquest debat.
Home, la llana...
Hi ha la llana i...
I està cardat perquè no estàs bé, perquè tens un...
Una fluxió d'estilació que ataca
el nas. Llana treballada a partir de l'estilació que ataca el nas, la boca o el pit.
Sí, crec que queda bé, eh?
Bueno, total, que sembrava cardans i refredats que portava dins d'un sac. Sí, el desembre es veu que es representa com un senyor vell carregat amb un feix de llenya i amb un fanal a la mà. Doncs, a més, també, per algun lloc, tenia un sac i anava escampant doncs, aquests cardans i els refredats com si els sembrés, no?
Però que llavors, és molt simpàtic, no?
És simpàtic, eh, sí, l'home?
No?
Sí, sí.
Com...
I a més,
bon pai,
clar,
bon
això,
pai,
no? Diu el costumari que qui anava despistat, doncs clar, li sembrava a ell, no?, el refredat. Llavors, si algú anava despistat o ho veia venir però no estava prou sa, doncs es refredava.
Li cardava el
refredat. Li cardava el refredat. sí, molt simpàtic a l'home.
Molt,
Diu que els anys que feia molt fred, la lluna vella d'Advent era la millor per tallar canyes destinades a fer inxes per les gralles i altres instruments populars. Les inxes també ho he hagut de buscar, perdoneu-me.
Ho
he intuït a mesura que anava parlant.
Inxes són coses que estan als camps de futbol i fan...
També.
Són inxes.
Són inxes, no?
Sí. Torno del meu espai de llevants i torno a seguir.
Sí, torna.
Sí. Les inxes és a la part de dalt de tot de les gralles o aquests instruments de vent més tradicionals i que estan fets de canya, no? Hi ha les dues canyetes aquestes i llavors fan la fricció. Bueno, jo no n'entenc molt, però...
Aquests profusors desgarits de corb que són les gralles. A mi m'encanten.
Doncs això, es veu que quan fa molt de fred, a la lluna vella d'Advent, doncs s'han de tallar les canyes perquè siguin doncs, les millors canyes per fer les inxes.
Lluna vella és la que ja és tota?
La lluna vella, no, la lluna nova és la que és tota, no? La sencera.
Sí. La plena?
La lluna plena.
És la lluna nova.
La lluna nova és la que no hi ha lluna, jo en tinc entès. Però vaja, lluna vella... Va.
La que no hi ha lluna. Som
experts en llarra parda.
Experts en llunes.
No tenim el calendari de les llunes.
Llunar,
doncs,
no?
El proper dia ja el portarem, si de cas. Per estar-ne segur.
Sí. I a més, perquè les inxes sonessin, calia tallar la canya en dies de molt de fred. O sigui, havia de fer molt, molt de fred perquè sonessin. I si, a més, volies que sonessin, que sonessin molt fort i molt clar, era necessari sucar les canyes amb aiguardent i tallar-les amb ganivets nous que no s'haguessin fet servir per tallar doncs, altres coses. Es diu que els grallaires més antics, més tradicionals, diguéssim, tenien un ganivet només per tallar les inxes. Hi havia aquesta doncs, tradició i aquest pensament que si es tallava una altra cosa ja no quedava bé. I per últim, ja per acabar, us he preparat alguns refranys sobre el desembre, així els que m'han cridat l'atenció, els que m'han agradat o els que m'han donat la gana. Un que diu, per exemple, el desembre tremolant, bon gener i millor any.
Clar que sí, passar-ho molt malament el desembre és millor per tot l'any que ve.
Bueno, doncs sí, això diu. Diu, el sol de desembre, del desembre i el gener, porta gelades pel febrer. Sí, que
és
sí,
dir,
fa
el que
sol.
No, el que no et pillara, pillaràs després.
Sí.
Que pilles igual.
Pilles.
Això està clar.
Pot ser el desembre, el gener o el febrer.
El febrer.
Com vulguis. També et diu, si l'any se'n va nedant, o sigui, entès que si plou no, per Cap d'Any, mal per les vinyes i malament pels camps. O sigui, pagesos del món, no crideu al mal temps, perquè
val,
us pot anar malament.
Val més que no plogui, doncs.
Val més que no plogui.
Vale, pots llegir el següent refrany?
Però, exacte, és que he posat la de després, perquè m'ha fet com gràcia, perquè diu, si el desembre plou, bon any nou.
Ah, molt bé. O sigui...
No ho sé.
Sí, no?
Així perquè sí.
T'ho va tragar.
Jo he pensat, bueno, menys els pagesos, que pobres estaran allà.
Exacte, aquests segurament no.
Però els altres sí. Els altres tenim bon any nou.
Molt bé, perfecte.
També tenim un altre que diu... Aquest m'ha agradat molt perquè m'he sentit molt identificada. Diu, dolent estalviador al matiner de desembre i de gener. Clar, perquè he entès que si et despertes abans, com que fa molt de fred, has de posar doncs, la calefacció o,
sí,
o t'has de
clar.
Posar el foc. No, estigat al llit durant
perquè
molta estona.
Perquè
he aixecat-te d'hora. Estigat al llit més estona, llavors ja no...
I estalvies.
Estalvies. Ja, jo això ho portaria...
La gent que ens despertem a les 6 del matí ens hem de despertar sí o sí, Mercè.
Escolta'm, doncs tu li dius
al teu
jefe...
És el teu problema.
I ni calefacció, ni...
Tu li dius al teu jefe que no. Que escolta, que el refrany del costumari et diu això.
Vale.
I ja per últim diu, dies de desembre, dies de malura, tot just es fa de dia, que ja és nit obscura. I no sé,
és
he trobat
fort,
que...
Això,
bueno, he trobat que és veritat, no? Que
sí.
És, hi ha com aquesta
sí,
cosa
sí,
que... Ai, mira, és de dia... No, ja és de nit.
No, és veritat,
no?
Eh?
Ai. I res, i ja
no,
està.
Aquesta secció cada vegada és més gran. Per seguir amb el hype aquest tan alt que tenim, passem directament a la secció d'en Jordi.
Vinga.
Doncs avui vinc a parlar d'una gent molt tranquil·la, molt silenciosa, eh?
A veure.
Els rebentaorelles oficials de Catalunya. I direu...
Abans parlàvem dels gallers.
La Montserrat Cavallé. No, vinc a parlar dels trabucaires. Què els hi passa?
Avui ens ficarem, directament en un col·lectiu armat.
Exacte. Què fumen? Perquè és bo això, llavors, que ruli. Perquè... Quin trauma tenen aquesta gent que decideixen deixar sords tot un poble sencer? És a dir, es dediquen a fotre soroll i ja està, vull dir, no tenen cap mena d'altre... Anem a rebentar tímpans, ja està, això ens agrada. Primer de tot, on van amb aquella cosa tan grossa? Heu vist l'arma com és? Allò està prohibit per la Convenció de Ginebra, seguríssim. Vull dir, més gran és un bazooka ja. Això per començar. Segon... Algú els ha dit que ja no estem al 1714, aquesta gent? Vull dir, ja està, vull dir, vam perdre, vam acabar, no cal anar com el Serrallonga pels pobles, fotent soroll. A mi em fa molta gràcia, perquè ells porten taps a les orelles. És a dir, a tu et rebenten els tímpans, però ells sí. Porten el tap a les orelles. No vaya a ser que ells es quedin sols. Això, hòstia, perdó, ui.
És que un ja s'ha emprenyat, saps?
Em sembla que hi ha algú no...
Mercè, baixa la persiana, per si de cas. Sí. Ara m'hi coneix la bala.
El que m'agrada dels trabuqueres és que... Tu quan vas a veure'ls, tu veus que estan preparant tot per disparar, i tu saps que dispararan i tot i així t'espantes.
Sí.
Eh?
Sí.
Ostres! I sempre hi ha el típic...
Hòstia, car d'espanto això, eh?
Sempre hi ha el típic que no t'esperes, que és l'últim així, no? Que ja te'n vas i pam! Que sol coincidir quan t'has comprat una birra o alguna cosa i et cau a terra, que és una putada molt grossa. A mi m'ha passat i no fa gràcia. I a sobre els mires i fan una cara així de somrient com dient, sé què t'ha passat, he sigut jo, fota't. Col·labora amb la barra, torna a comprar una cervesa. Vale? I després una altra cosa curiosa. Això m'ho va explicar un bastoner que es diu David i Lerín, David Lerín, fan una cosa molt rara, que és que tiren pólvora al terra, que ja és embrutar, ja és...
Embrutar per embrutar.
No?
Ja és gasto més, eh?
Després disparen al terra i surt com un bolet, com una bomba nuclear d'aquesta, saps? Com
sí.
Pam, però en petit. No? Que dius, vale, quin sentit té fer això? Vull dir, si sentís algun barrufet d'allà, vale, però no té cap mena de sentit. I després ja per acabar... M'ha informat i es veu que aquesta gent té una trobada nacional. Vull dir, que es troben.
Sí.
Vull dir, una trobada nacional pot ser brutal, eh?
I no un dia, no. Dos, que dius... Per què dos? És una convenció de friquis, més gran que la del Saló de la Manga i el Saló Eròtic. El Saló Eròtic jo el conec perquè llegeixo, no perquè hi hagi anat mai, vale?
Perquè llegeixes, hòstia, què?
Perquè llegeixes,
vale. I estan dos dies...
Va, llegeixi, senta que llegeixi interviu per reportatges, no?
No, o, sí, oco.
D'investigació, que són molt bons.
I estan dos dies fotent-li el trabuc, els de la trobada trabucària, eh? Vull dir... És a dir, dos dies deixant sort als pobles i sense vidres, perquè dos dies fotent-li el trabuc, vull dir, què queda allà? Vull dir, tots els vidres destrossats...
Clar.
Vull dir, no hi trobo sentit. I, ojo, perquè van per la 33ena, vull dir, que ja en porten 33.
O sigui, han massacrat 33 pobles, ja.
Exacte. L'última es va fer Manresa, em sembla. En fi, que com que em sembla demanar un eslògan final, sí. No he decidit que potser el més adient és...
A veure...
Si els timpans vol rebentar, el trabuc m'has de tocar.
Grandíssim. Molt bé.
Grandíssim, Jordi Mateu.
Molt bé.
Sí, no decepciona, el Jordi.
No, estàs...
Està ja ahir...
He de dir que encara no he rebut cap queixa. Vull dir, que la gent...
No podem espantar-te, però segurament no tenim molts oients.
Qui sigui? Mama, que m'estàs escoltant, queixa't tu, no sé.
Truca, digues pues, alguna cosa.
Sí. Mira,
ens hem oblidat
del mama del Jordi.
Exacte. Sé que m'estàs escoltant perquè sóc el teu fill i m'escoltes.
Mama del Jordi, sisplau, queixa't del teu fill. Pots queixar-te al Twitter.
Exacte.
@ Radio Nitrat. O pel Facebook...
Bueno, et diré una cosa, Mercè, la meva mare no sap fer ni el Hotmail.
Doncs mira...
No tu que pugui fer servir el Twitter, però bueno.
Papa del Jordi, ajuda a la mama del Jordi. Total, que et queixis. Sí, que et queixis per qualsevol...
Familiars, sí. Del Jordi, sisplau, perquè serà més fàcil.
Sí.
Doncs vinga, després de sentir en Jordi Mateu, passarem directament a la secció de l'agenda.
Si no estàs ocupat... Escolta l'agenda.
Avui és una expressa.
Allà després, doncs aquest dimecres la coordinadora ens emplaça a repensar l'espai d'arrel de la Festa Major.
Com hem parlat abans amb en Francesc Picornell, a les 8 del vespre al Casal de la de Cultura, a la Casa de Cultura, tots els membres dels entremesos de cultura popular i tradicional de Sant Cugat estan convocats a decidir i repensar com serà l'espai d'arrel de la Festa Major.
I el Passeure Vivent farà els seus darrers assaigs.
El proper dissabte 12 i 19 de desembre, a 12:15 i fins a 1:30, el Passebre Vivent us espera als Jardins del Monestir per preparar el Passebre Vivent d'enguany. Com ja us hem dit, falten nens per representar aquesta figura imprescindible del nostre Nadal a Sant Cugat.
I els sardanistes tornen a prendre la plaça d'Octavià.
El proper 13 de desembre, al punt del migdia, un diumenge ben maco, els sardanistes sortiran a ballar a la plaça d'Octavià en una ballada pública on hi som tots i totes ben convidats.
I com sempre, cada setmana recordem...
que si voleu aprendre a tocar la gralla del timbal amb els geganters, podeu anar a la seva pàgina web, a gegantersancugat.cat, i preguntar si el que voleu saber ballar bé les sardanes, podeu demanar informació a l'entitat sardanista, sardanista.sancugatentitats.net. Si per altra banda voleu ser sancugatencs alarmantment eixerits, aquest hivern heu d'anar al vestíbul del Teatre Auditori cada dilluns i dimecres a partir de les 10 del vespre.
I sobre les altres entitats, dir-vos doncs, el que ja sabeu segur.
Doncs que l'Esbat, el grup Mediterrània, els bastoners, els tabalers de diables, els castellers i els gegants els podeu veure pel poble, pel Facebook, pel seu Twitter, on te vulgueu.
I els trabucaires els podeu sentir.
Exacte. I si no, a la seva pàgina web a tradicionalsancugat.cat. I arribem al final del sisè programa de la tercera temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 FM a la ràdio Sant Cugat, a cugat.cat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
El programa l'hem fet possible, com cada dilluns, el Nacho Ferrer, que tenim aquí, doncs, que no ens el traiem de sobre, el Jordi Mateu, l'Elisabet Porqueres, el Pablo del Canto a les vies de so i jo mateixa, la Mercè Andrés. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adéu-siau.
Adéu.